Núria Costa.
Bona tarda, són les 3. Junts per Catalunya comença el compte enrere per consolidar-se com a una nova formació independentista. Aquest migdia ha començat el Congrés Fundacional de forma telemàtica, tal i com també ho ha demanat Carles Puigdemont. Toni Comín ha deixat clar que en aquest espai tothom hi té cabuda.
Junts és l'espai polític d'aquells que convé que aquesta unitat sigui també electoral, des de la pluralitat ideològica de tots els que en vulguin formar part. A Junts hi cap tothom, hi caben tots aquells que volen culminar el camí iniciat l'1 d'octubre, que és el camí de la República, sense que ningú hagi de renunciar a la seva trajectòria ideològica.
Un acte en què també hi ha participat Quim Torra, que ha pronosticat que en les properes eleccions, si es produeixen, l'independentisme superarà el 50% dels vots. Pere Aragonès respon al ministre francès i assegura que visitar Catalunya és segur. Ho ha dit després que Jean Castex desaconsellés viatjar a Catalunya. El vicepresident del govern diu que estan en contacte amb les autoritats franceses i que els han estès la mà amb tota la informació.
Amb la situació sanitària actual, seguint doncs, les mesures que ha pres el govern de Catalunya que estem aplicant en col·laboració amb els ajuntaments, volem traslladar un missatge de tranquil·litat. És el que dona protecció al seguiment d'aquestes mesures des del punt de vista sanitari a la població o als visitants. Per tant, vull traslladar aquest missatge de serenitat, de tranquil·litat.
Aragonès ha reclamat que es mantinguin les mesures de seguretat, com la distància social, l'ús de mascaretes i el rentat de mans. Pablo Casado reclama a Pedro Sánchez una modificació de la legislació actual per poder fer front als nous rebrots i contagis per coronavirus.
Nosotros planteamos ya una modificación legal que se puede hacer en 15 días para dar certidumbre. Esto es un país serio. Y hace falta un gobierno serio, que coja el toro por los cuernos y que diga vamos a garantizar con los mecanismos legales, sanitarios, económicos e institucionales la tranquilidad de los españoles.
Casado considera que falta serietat a l'hora de gestionar la pandèmia després de que alguns països europeus hagin aconsellat i recomanat no visitar comunitats autònomes com Catalunya i Aragó. I ara els esports. Amb Albert Pedrol.
Motociclisme, Marc Márquez no correrà demà en el Gran Premi d'Andalusia de MotoGP, ho ha confirmat el seu director esportiu, Alberto Puig, després que el cerverí no hagi completat ni una volta a la Q de la qualificació. Per la seva banda, l'italià Fabio Quartararo ha aconseguit la pole position per davant del figuerenc Maverick Viñales i de l'italià Pecco Bagnaia. Pol Espargaró ha caigut i demà sortirà 12è. Àlex Márquez ho farà des de la 21ena posició. A Moto3, la pole se l'ha endut el japonès Tatsuki Suzuki, el líder del Mundial. El gironí Albert Arenas sortirà des de la 6ena posició. D'aquí a menys de 10 minuts arrencarà la qualificació de Moto2. En futbol, continuen el degoteig de contagis per coronavirus a l'expedició del Fuenlabrada. Aquest matí el club madrileny ha confirmat que ja en són 28 de persones entre jugadors i staff les que han donat positiu. Avui els resultats dels PCRs realitzats han confirmat 12 casos nous. I avui a les 8 de la tarda l'Hospitalet i el Terrassa jugaran la final del playoff d'ascens a segona divisió B, partit que seguirem en directe al Superesports de RAC1 amb el Xavi Puig i també amb el Miquel Agut i el Dani Solsona des de l'estadi municipal de Badalona.
I el temps aquest últim cap de setmana de juliol serà tranquil i plenament estiuenc. La tarda serà assolellada la major part del territori, amb intervals de núvols al prelitoral, punts de l'interior i en àrees de muntanya. No es descarta algun ruixat o tronada entre el Ripollès i la Garrotxa, tot plegat amb màximes de 28 a 32 graus i de fins i tot 34 i 35 a Ponent. Això és tot per ara. Us deixem amb el viatge bé i tornem amb més informació a les 4.
RAC 1. El que més m'agrada de l'estiu és que puc anar a 180 pel carril bici de la Diagonal.
De 12 a 1 del migdia, la competència especial 50 anys.
Amb el Talbot Horizon.
Un programa que no passarà la història,
però us farà companyia.
RAC 1. Tots som 1.
Aprofita al màxim els descomptes de la teva targeta del Club Vanguardia. Estalvia't 7 cèntims per litre de combustible a Galt. Gaudeix de l'autèntic pernil amb Enrique Tomàs o troba un munt de productes de bellesa a Perfumes Club. T'agradi el que t'agradi, tenim descomptes per tu. Descobreix-los tots a clubvanguardia.com i a l'app del Club Vanguardia.
La comunicació és fonamental. I per això a RAC1 seguirem treballant per una comunicació òptima i efectiva. Perquè tingueu a l'abast els formats publicitaris que més s'adaptin a vosaltres i als vostres clients. Envieu un correu electrònic a publicitat@rac1.cat i un dels nostres assessors us atendrà. Gràcies per confiar en RAC1. En comunicació, sempre hi som.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
RAC1 i l'Agència Catalana de Turisme us ofereixen Viatge Bé amb Esther Muñoz.
Bona tarda a tothom i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Ja som a punt per la primera sortida radiofònica de la temporada estiu 2020. A més, avui tenim unes propostes de turisme de proximitat on la protagonista serà la natura i l'aire lliure. El darrer cap de setmana del juliol el passarem primer als Pirineus, on hi anirem a fer senderisme. Si encara no coneixeu la Vall Fosca, la Conca d'Allà, Vall de Boí, o voleu recórrer millor el patrimoni històric de la Vall de Boí, tastar la gastronomia del Ripollès i la Garrotxa, tenim l'excusa perfecta perquè ho feu. Que us apunteu als festivals de senderisme dels Pirineus que el passat 4 de juliol van arrencar la seva cinquena edició al Berguedà. I si el vostre somni aquest estiu és fer una escapada oleoturística, tenim un lloc que us encantarà. L'Hotel Boutique La Boella al Camp de Tarragona, un establiment del grup Blau Mar, ubicat en un entorn idíl·lic i on podreu descobrir tots els secrets de l'oli, l'or líquid. Com cada setmana anirem fins a la llibreria Altair, just dos dies després del Sant Jordi frustrat al carrer, però molts celebrat per tots nosaltres i amb bons llibres viatgers. I les lectures viatgeres les acompanyarem aquesta tarda amb una càmera de fotos. Prepareu-vos perquè per fi torna en mode confinat el nostre professor de fotografia Álvaro Sanz, que des de l'Empordà ens parlarà de com el va marcar un dels seus racons de foto de Catalunya, al poble on va néixer l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. A punt? Doncs comencem.
Viatge Bé. Viatge per Catalunya amb Esther Muñoz.
Per cinquè any consecutiu, aquest juliol han tornat als festivals de senderisme dels Pirineus, l'edició catalana dels Walking Festivals del Regne Unit o les Illes Canàries. Si tot va bé, fins al mes d'octubre, aquesta serà una oportunitat excel·lent per fer turisme saludable i de proximitat malgrat la pandèmia. També per conèixer meravelles naturals que tenim a casa nostra, com la Vall Fosca i la Conca de Dellà, el Parellars Lluçà o la Vall de Boí a l'Alta Ribagorça, entre d'altres. Aquesta tarda, al Viatge Bé, anem de ruta amb el guia de muntanya Cesc Capdevila, coordinador dels festivals de senderisme dels Pirineus. Cesc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Viatge Bé de RAC1. La veritat és que la pandèmia de la Covid-19, la pandèmia del Covid-19 ha alterat els vostres plans, però afortunadament heu pogut mantenir la majoria dels festivals que teniu organitzats al Pirineu en català, oi?
Sí, dels 11 festivals que teníem previstos pel 2020, finalment podem fer 8. Només s'han cancel·lat 3 festivals, que són els de la Cerdanya Happy Walking, el Festival de Senderisme Àreu Picarescats, la Vinyà Muntanya de Camins.
Uh-huh. Aleshores, diguéssim que s'han cancel·lat definitivament, no s'han ajornat i no hi ha possibilitat de que, per exemple, doncs a l'octubre, a finals d'octubre, a novembre, es poguessin recuperar.
Aquests tres no. Hi ha hagut d'altres que també celebraran el maig i el juny que han decidit traslladar-se doncs, a l'octubre o a l'agost, com seria la Vall d'Aran o el Ripollès.
Aquests han canviat de data, eh? Mm-hmm. Doncs abans d'entrar en detall, Cesc, m'agradaria que ens expliquessis què són ben bé els festivals de senderisme, eh? L'any passat, la temporada passada aquí al Viatge Bé, ja en vàrem parlar amb Pere Porta una miqueta, ens explica una miqueta la història, no? I sobretot que són molt, molt coneguts a Centre Europa, no? Exactament què és un festival de senderisme?
Bé, un festival de senderisme són un grup d'activitats guiades a peu, dirigida a tots els públics, i que durant aquest festival es fan a un preu inferior a l'habitual. Per tant, és una oportunitat excel·lent per gaudir del servei de guies locals que et fan descobrir racons del Pirineu i també veure les coses d'una forma diferent. Perquè aquella mateixa activitat sense guia no gaudiries tant perquè no aprendries tantes coses ni et farien veure coses que tu no t'adonaries.
Mm-hmm. Escolta'm una cosa, quants dies dura un festival de senderisme?
Bé, van... El mínim és 2 dies, que normalment coincideix en un cap de setmana, i el festival que dura més és el de la Vall d'Aran, el Vall d'Aran Walking Festival, que dura una setmana.
Són, com dèiem, Cesc, 8 esdeveniments amb més de 80 activitats, no? Quina mena d'activitats són?
Bé, el fil conductor de festivals sempre són les activitats de senderisme en guies que t'ensenyaran tant el patrimoni natural com cultural gastronòmic de cada zona. Moltes d'aquestes activitats acaben en un tastet de producte local. Per fer-ho més complet, també hi ha activitats culturals com concerts, visites a museus, espectacles de dansa, una mica de tot. El que vol dir que està dirigit a tots els públics.
Poden participar nens, per exemple, també?
Sí, cada activitat, normalment es diu quina exigència física té. Hi ha algunes que són molt exigents, altres que no, i va dirigit a diferents públics. I sobretot el públic familiar està molt ben representat.
La veritat, Cesc, hem de dir, és que cada any la participació ha estat més alta. Com ha sigut aquesta evolució de la demanda dels festivals?
Doncs vam començar el 2016 amb 4 festivals i van ser unes 600 persones que van participar-hi i any rere any hem anat augmentant en participants i en festivals. I el 2019 van ser 11 festivals en el voltant de 2.300 persones.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. A l'organització hem vist que hi ha diferents organismes. Exactament qui s'ha encarregat de muntar tots aquests festivals? Qui hi ha darrere?
Bueno, els organitzadors, com bé dius, és molt variat. Tenim des d'entitats municipals descentralitzades, ajuntaments, fundacions, consells comarcals, patronats de turisme, i així a nivell privat tenim una agència de viatges que té el suport del Consell General d'Aran. Bueno, per sobre del costat, ja tenim l'IDAPA, que és l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció del Pirineu i Aran, que a través del seu òrgan de la taula de camins és l'organisme que fa de paraigües, no? A tots aquests ens, que procura coordinar una mica una promoció conjunta de festivals, procurar que tots els esdeveniments compleixin aquests criteris comuns que s'han establert entre ells, i evidentment l'IDAPA pues, necessita suport, i aquest suport i donen tant la marca turística Pirineus com el patronat de turisme de la Lleida, com el de Costa Brava Girona i la Diputació Barcelona.
De moment ja s'ha celebrat el primer festival, el Camín al Berguedà, no? que a més era la novetat d'enguany. Cesc, com ha anat aquesta estrena? Com ha funcionat el festival?
Doncs aquest festival va ser el 4 i 5 de juliol. Va ser un èxit. Quasi totes les activitats es van omplir, fins i tot alguna es va haver de fer un grup més, sempre complint les mesures de seguretat del Covid, evidentment, i la veritat és que estem molt contents i amb ganes de fer la segona edició.
Doncs vinga, si et sembla, anem a repassar els que estan previstos pels propers dies. Ens calcem les xiruques, ens posem la motxilla a l'esquena i sortim a fer senderisme pels altres 7 festivals pendents de celebrar-se. I anem, si et sembla, al primer, el de la Vall Fosca Pirineus, que es farà, crec que la setmana que ve, justament, no? El 30 de juliol comença.
Sí, comença el dijous 30 i acabarà el 2 d'agost. Aquest festival es fa en el Pallars Jussà. La Vall Fosca està dins del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, que és l'únic parc nacional que tenim aquí a Catalunya. Per tant, és un paisatge espectacular. És una vall bastant tancadeta, que té un patrimoni molt gran, material, però també és una vall que té el museu hidroelèctric i, per tant, tenim des d'alta muntanya a paisatge muntà. I us recomano començar aquest festival fent el sopar sota els estels a l'estany de l'Angento.
Això sona molt bé.
Sí, sí. I a part gaudir de... Penseu que el Parc Nacional té el certificat Starlight,
sí,
que és d'un cel estelat amb poca contaminació, per tant, és bastant impressionant.
Va, seguim. Anem amb una altra proposta, perquè més tard, a finals d'agost, del 24 al 30, tindrà lloc el Vall d'Aran Walking Festival. Aquest ja és més clàssic, no?
Sí, aquest ja és la 5a edició i dura tota una setmana i és bastant interessant perquè a nivell climàtic la Vall d'Aran té una influència atlàntica molt important i, per tant, té un tipus de bosc, de paisatge, molt frondós i espectacular, diferent a la resta del Pirineu català. Jo en aquest, per exemple, us recomanaria visitar la desconeguda Vall de Toran a través dels seus boscos frondosos.
Just un mes després serà el torn de l'Alt Empordà Sea Walking i aquí, clar, com el seu nom indica, doncs el mar tindrà un cop més un protagonisme especial. Per què, Cesc?
Sí, penso que és bastant interessant perquè combina mar i muntanya. Els paisatges són molt diferents del Pirineu, per exemple, de la Vall Fosca o el Pirineu del Pallars Sobirà. Això de tindrà molta profunditat de camp, això no ho tenim aquí dalt, que jo visc al Pallars Sobirà. I, per exemple, una de les activitats que jo recomano és la ruta pel Cap de Creus, que combina senderisme i navegació. Penseu que per la gent de muntanya sempre el mar té una atracció molt, molt especial.
Perfecte. I després de l'octubre, si la pandèmia està controlada, que esperem que sigui així, tocaran quatre convocatòries més. La primera, el Festival de Senderisme de la Conca d'Ellà. No? Què ens pots avançar d'aquest indret i d'aquesta proposta concreta?
Aquest festival, el gran protagonisme que té és la geologia. Penseu que està dins del Geoparc Orígens, que es va crear fa pocs anys, i que és patrimoni de la humanitat. Per tant, és, a nivell paisatgístic és força diferent. I l'activitat que aquí us recomanaria és que visiteu els indrets legendaris de Biscarri i Benavent en la companyia de l'escriptor Pep Coll. Per qui no el conegui, Pep Coll és una persona que té bastants llibres en llegendes del Pallars Sobirà i del Pallars Jussà.
Fantàstic. I després també he vist que es caminarà pels estanys de Basturs amb el guiatge del director científic del Geoparc Mundial UNESCO Orígens, el senyor Xavier Mir.
Sí, l'estany de Basturs és un estany càstig i clar, aquí anar de la mà d'un gran geòleg doncs és algo espectacular.
I després, coincidint amb les dates del Festival de Senderisme de la Conca d'Allà, els dies 2, 3 i 4 d'octubre també està programat el Garrotxa Volcànic Walking. Què ens ofereix aquest festival en aquesta segona edició seva?
Bé, aquest festival, juntament amb la Conca d'Allà, van ser dos que es van traslladar i al traslladar-se han coincidit en el mateix cap de setmana. Sempre intentem evitar aquest problema. Però bueno, a part d'això, la Garrotxa, que si tothom la coneix pel seu paisatge, no? Per aquesta terra de volcans i de colades de lava, que en pobles de postal, no? I aquí jo penso que tenen un parell de propostes molt interessants, que per exemple molta gent coneix la Fagera d'en Jordà, però no la coneix.
Famosa.
No la coneix, no ha caminat mai de nit, i per tant hi ha una visita nocturna a la Fagera, i després hi ha una combinació bastant divertida que és fer marxa nòdica i ioga. Per tant, aquí us ho deixo.
Fantàstic. Sí, la veritat és que el ioga aquest estiu a nivell turístic s'ha posat molt i molt de moda, eh? Té molta demanda. Escolta'm, Cesc, tu has fet de tots aquests festivals? Ens pots explicar alguna experiència concreta que tu hagis tingut a nivell personal, treballant o fent-ho a nivell d'oci?
Bé, jo a quasi tots els festivals hi vaig normalment a algunes de les activitats com coordinador de festivals per veure com funciona tot i també com soc guia de muntanya, també en algun jo he fet el guiatge, no? I jo, per mi, el festival del Berguedà, que era el primer any que es feia, hi vaig anar, i em va encantar poder fer la ruta i acabar en un tas de formatge de cabra, que era una empresa, que és l'única de Catalunya, que encara fa el tall, no? O sigui, el quall el fa en l'herbacol, que és una planta, que normalment es fan químic. I estaven espectaculars. Llavors, doncs acabar la ruta i poder gaudir d'aquest formatge, que t'estigui una persona que porta 20 anys, tota la seva família, fent formatges, com ho viuen, com es fa el procés, bueno, clar.
Això és un premi. I després, del 10 al 12 d'octubre, està previst el Vall de Boí Trek Festival, que a més coincidirà amb l'esclat de la tardor en una de les valls pirinenques amb més història i amb l'únic parc nacional català que pot ser un autèntic espectacle pels sentits. Tu l'has fet aquest també?
Sí, jo sóc qui intèrpret del parc nacional i per tant hi vaig sovint i treballo en aquesta zona. I a part del romànic, no? Que del patrimoni que té aquesta vall, que jo sé, no, si no l'heu vist mai, jo us recomano que feu la visita al monestir de Sant Climent de Taüll, perquè, bueno, sorprèn anar avui, no? Però com tu ben dius, en aquestes dates estarà la tardor a tope, per tant, els colors seran espectaculars i també es fa alguna activitat de, aprofitant el que s'ha comentat abans del Celestial Light, farà alguna observació de nocturna.
Perfecte. I la cirereta del pastís ja la teniu al Ripollès amb el Discovery Walking. Què descobrirem si hi anem?
Bé, el Ripollès està bastant a prop de Barcelona, per tant, amb poca estona de cotxe o en transport públic es pot arribar, i aquí si teniu ganes d'una mica d'adrenalina, us recomano que feu l'activitat de l'itinerari de vertigen pel camí equipat a la Vall de Ribes. I també és el segon any d'aquest festival, i una de les activitats que va ser tot un èxit l'any passat i que és l'únic festival que la fa és la ruta fotogràfica a la Vall de Camprodon. I per tant fas una activitat de senderisme en un guia, que a part aquest guia és un professional de fotografia, i tothom va fent fotos.
Ara el difícil serà escollir, si només en podem escollir un, és complicadíssim això, eh?
Bueno, sí, els festivals és un tas. Aquestes activitats normalment es fan tot l'any, per tant, teniu uns 360 dies a l'any per tornar-hi i gaudir-ne.
Cesc Capdevila, coordinador dels festivals de senderisme dels Pirineus, us desitgem tota la sort del món per aquesta cinquena edició dels festivals de senderisme dels Pirineus. Esperem que la pandèmia Covid-19 passi i que l'any vinent es puguin dur a terme tots i encara doncs, pugueu incorporar-ne de nous. Gràcies per ser el nostre guia de muntanya i fins molt aviat.
Moltes gràcies.
Adéu. Adéu.
A RAC1, Viatge bé, amb Esther Muñoz.
I els vells em parlen que ens toquen.
¿No vieron algo que les llamase la atención?
Mira.
¿Cómo estás?
Contenta de veure. Te sentirás muy bien.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Et cases?
Sí. Sempre desitjant el millor als nostres concursants.
I esta és la gran receta de Rabo Guisau.
Estiu a 8 TV. Sí. Què més vols?
Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Dels Pirineus hem baixat a Barcelona per entrar a la llibreria Altair, on ja ens espera, amb noves i interessants lectures viatgeres, la directora adjunta del grup Altair, Helena Bernades. Helena, bona tarda.
Bona tarda, Fer.
La setmana passada estava super enfeinada preparant Sant Jordi, ens vam saltar la trucada setmanal i tristament, doncs, dijous finalment no es va poder celebrar la Diada de les Roses, dels llibres al carrer. Quina pena, no?
Sí, la veritat és que sap greu, perquè al final des del sector de la cultura intentem complir amb totes les mesures de seguretat, són inclús més encara exigents a nosaltres mateixos del que se'ns demana, però bueno, al final tots hem de remar cap a una mateixa direcció, que això s'acabi aviat i que podem tornar a fer vida al carrer i disfrutar de la nostra ciutat, no?
El que està clar. El que compta és que nosaltres continuarem comprant llibres, a més a més llibres de viatges aquest estiu, per nosaltres no serà, els necessitem per viatjar ben lluny a través de les seves pàgines, eh? Això sí que ho esteu veient a la llibreria.
Sí, realment estem pensant moltíssim el que són lectures. La gent a vegades ens ha etiquetat com a lloc referent de mapes i guies, però són molt més enllà. Al final viatjar també es pot fer des de tot arreu, un sofà, un llibre, una lectura, ens pot transportar a molts llocs i ho animem des d'aquí i tant.
Uh-huh. Avui tens dues propostes i t'he de dir que jo, la primera, ja només de veure el títol, ja estic allà. Ja m'he teletransportat directament allà. Quin és aquest primer llibre?
Ostres, doncs us portem el cinquè títol de la saga del Xavier Moret, del detectiu Max Riera, aquest es va a Formentera, es titula Formentera Blues, que va publicar l'editorial Empúries del 2019, i tot i que, bueno, Moret ja sabem que és un referent en la literatura de viatges, i va començar el 97 a escriure una saga que al principi no sabíem que seria una saga, pensàvem que era un títol unit i conclòs, però al final va acabar sent una saga i ens publica a través del detectiu de Max Riera,
sí,
un homenatge a aquesta illa dels anys hippies, de Formentera, al final de la meitat, la segona meitat del segle XX, un recorregut per l'illa de la seva infància, recorrent un cas d'un assassinat, ell seguint les pistes, i trobem que ell, juntament amb el seu millor amic, un periodista sense feina, recorren les pistes, els missatges, i van passant per aquelles cales, aquells racons on de joves havien estat banyant-se a cales, fumant-se un porro, recorrent mites com artistes que havien trepitjat la illa, Jimi Hendrix, Pau Riera, Pau Riba, i altres mites que aboquen records del protagonista i els seus amics.
Doncs mira, ens anotem aquesta proposta, Formentera Blues, de l'editorial Empúries, un llibre del Xavier Moret, a qui nosaltres aquí al programa li tenim moltíssima estima i li enviem una abraçada molt forta del 2019. Anem amb la segona proposta, Helena.
La segona proposta és la segona antologia que ha publicat Nórdica Libros, que es titula 10 rupies, de l'autor Sadat Hassan Manto. I és una antologia, és un recull de 18 relats de l'escriptor quasi més important de la Índia moderna. Plasma la violència que l'envoltava el país a la primera meitat del segle XX, convulsat per la independència del Regne Unit. L'autor va morir als 55, és a dir, pocs anys després de la independència. Va néixer sent indi, va acabar morint sent pakistanès perquè vivia a la regió de Caixmira. I aquest llibre és un homenatge a totes les víctimes que van patir aquesta guerra d'independència, i a través de 18 relats que són inconexos però alhora tenen un fil argumental comú, ens passa a parlar dels problemes socials, religiosos, polítics, tots els conflictes que comporten, no?, aquest moviment independentista, i fa un anàlisi molt punyent de la Índia de la primera meitat del segle XX.
Perfecte, doncs Formentera i la Índia, protagonistes avui a la secció Lectures Viatgeres de l'Helena Bernades de la llibreria Altair, que la tenim treballant, ara et sentíem al telèfon, perquè clar, avui és dissabte i tenim la llibreria oberta i esteu a tope, no?
Sí, perdoneu, al final som pocs i ens hem de multiplicar.
Fins a quina hora està la llibreria oberta avui?
Estem fent un horari de 11 a 2 i de 4 a 8, de dilluns a dissabte, i esperem poder recuperar l'horari que fèiem ininterrompudament en breu.
A l'agost també estareu amb la persiana amunt?
Sí, sí, i tant. Nosaltres som aquí per qui vulgui tenir un llibre a mà.
Doncs vinga, la gent que vagi despistada i que encara no tingui el llibre de Sant Jordi, aquesta tarda cap a la llibreria Altair. I nosaltres, Helena, ens retrobem el proper 1 d'agost. Imagina't, dissabte vinent ja serà 1 d'agost. Com passa el temps?
Sí, ràpid passa el temps.
Bon cap de setmana.
Gràcies, Esther.
Descobriu la millor manera de viatjar, Viatge Bé. Cada dissabte de 3 a 4 de la tarda a RAC1 amb Esther Muñoz.
És moment d'obrir el mapa RAC1, el nostre concurs de participació setmanal, i el primer que farem és resoldre el que vàrem convocar fa uns dies. Si recordeu, des de fa 3 setmanes us venim preguntant quina és la vostra platja o cala preferida de Catalunya i per què. La veritat és que la llista de respostes és llarguíssima i molt, molt variada. A les xarxes, al correu electrònic, la podeu consultar a Twitter, a Facebook o a Instagram, on estan registrades totes les respostes. I ara toca esbrinar, doncs, quin missatge és el que s'emportarà, doncs, a aquest vol en globus, gentilesa de Camins de Vent, que venim anunciant i venim sortejant. Ernest, preparem aquests redobles i anem a esbrinar qui és el guanyador o guanyadora, l'afortunat o afortunada, que ja el tenim aquí. Es tracta, atenció, de Sergi Regàs, l'oient que a través de Twitter, enhorabona Sergi, ens deia que per ell, tot i que la Costa Brava té racons molt macos, preciosos, com la Cala Montjoi, jo hi estic d'acord, Sergi, per ell la platja del Trabucador al Delta també és un lloc fantàstic, li agrada moltíssim, i allà hi ha dormit fins i tot alguna vegada que altra en furgoneta. Per tant, Sergi, te'n vas a volar en globus, enhorabona, contactarem amb tu a partir de dilluns. I ara, doncs, toca fer una altra pregunta, una nova pregunta, i fer un nou sorteig. Tenim en joc, atenció, 4 entrades per anar al Poble Espanyol i un dinar per 4 persones a la Font de Prades, restaurant que ofereix cuina catalana tradicional amb més de 50 anys d'història al recinte. Aquest estiu al Poble Espanyol hi trobareu una programació farcida de propostes per gaudir de la cultura a l'aire lliure mentre contribuïm entre tots a revitalitzar la vida i el sector cultural de Barcelona. Si voleu guanyar aquestes entrades i aquest dinar per 4 persones a la Font de Prades, és tan fàcil com respondre la pregunta que us plantegem a partir d'aquest mateix moment. Quina és la vostra muntanya de Catalunya preferida? I perquè ja sabeu, les vies per participar, al facebook.com/viatgebé, al twitter@viatgebé i també al correu electrònic viatge@racu.net. Molta sort a tothom!
A RAC1, Viatge Bé. Tot un món de viatges amb Esther Muñoz.
A Tarragona, perquè a només 10 minuts de la capital es troba el poble de la Canonja, l'hotel Botic La Boella, un oasi de tranquil·litat on carregar piles aquest estiu, però on també tenim una àmplia oferta d'activitats a l'aire lliure i sobretot una proposta oleoturística que ens ve molt de gust per conèixer aquesta finca agrícola i tot el que en ella podem fer aquest estiu. Tenim amb nosaltres ara mateix el senyor Vicenç Martí, que és director general del Grupo Blaumar, propietari de l'establiment. Senyor Martí, molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Esther.
El passat de juliol, tots els vostres hotels, el Blaumar, les Dàlies Apartaments i també l'hotel Mas La Boella, on som avui precisament, ja van obrir de nou les portes als clients. Com ha estat aquest retorn a l'activitat en plena pandèmia Covid-19 i amb quins protocols de seguretat corresponents han obert les seves portes?
Doncs mira, els protocols fàcilment. Nosaltres pertanyem a sector hoteler i per tant hem tingut la sort que l'ICTE i la plegabilitat hotelera doncs ens tracta d'unes normes fàcils de complir, unes normes doncs, que, bueno, que ens han de prever entre tots respecte al Covid, i ja està. El client ho entén, tothom ho entén, i per tant hi ha determinades mesures de distanciament que van canviant, però en principi doncs, fàcilment, no?
Nosaltres avui hem decidit, Vicenç, venir al Mas La Boella perquè necessitem carregar piles, i en aquest entorn jo crec que segur que ho aconseguirem, no?
Estic segur que sí. Si segur que us esperem, Mas La Boella és una finca única a la província de Tarragona.
On està exactament ubicada?
Mira, entre Reus i Tarragona, just davant de l'aeroport, just a la sortida 34 de l'autopista. Vull dir, sí, a la sortida de l'autopista 34 hi ha la rotonda i allà hi ha just la derivació per anar a Mas La Boella.
I per què diu que és tan especial aquest lloc?
Bé, perquè nosaltres vam fer una plantació experimental d'olivers fa 15 anys, amb 150.000 arbres, en el qual el procés de collita de l'oliva és únic, va ser únic. Però nosaltres com fem suc d'olives, en vez d'oli que pot tindre uns processos, fem un suc d'olives verge extra, i per tant és un oli excel·lent que podeu trobar doncs, a totes les botigues i supermercats i a la botiga nostra, no?
Teniu una botiga, no?, dins de l'hotel.
Sí, afirmatiu. Nosaltres, si veniu a visitar-nos, tenim una botiga gourmet en la qual trobareu els vins de tot el nostre entorn, i quan dic entorn, doncs Montsant, Priorat, tot. També més que vins, també volem dir que tot l'entorn, quilòmetre zero, tot el tema vermuts, som doncs, realment també potents amb el tema vermuts, i evidentment el nostre oli, molts diferents formats, des de regal, des de garrafa, des de litro, molts diferents formats perquè entrem doncs, des de la forma diferent de la estratègia que utilitzem avui per envasar-nos l'oli, no?
Totes les modalitats que estan a la vostra Boella Celler Botiga, però que també us han permès organitzar unes activitats que tenen molt d'èxit, que són aquestes degustacions d'oli que oferiu als visitants que volen descobrir doncs, els secrets del que vosaltres anomeneu l'or líquid.
Sí, bueno, no és invenció nostra, eh? Nosaltres ho denominem així perquè entenem que és el nostre valor més preciat, no? Llavors, bueno, ensenyem més que res a degustar, a trobar els defectes, a apreciar, a saber valorar un bon oli. No tots els olis són iguals i hem de ser capaços, igual que doncs, fem amb els whiskies, amb els vins, que comencem a valorar doncs, a mesura que la gent doncs, va canviant les seves hàbits, volem que la gent i ens segueixen valorant doncs, l'oli. Si l'oli és fruitat, si té gust de gespa, regust de tomàquet, si té defectes... Bueno, estem ensenyant a la gent fer aquesta labor didàctica a valorar i apreciar el nostre oli. O l'oli general, que és el nostre, no?
I això ho feu per etapes, no? Crec que són quatre etapes les que conformen aquestes degustacions. Pots així?
Correcte. Bueno, primer ensenyem què és i d'on ve, perquè hi ha algú que tampoc té massa clara l'idea d'on prové l'oliva. Per tant, comencem des de zero, eh? Uh-huh. Des de l'oliva, com la traiem de l'arbre, com la processem, quin líquid en surt, que és, evidentment, una cosa que nosaltres apreciem molt, que és l'oli nou, l'oli del raig, que també se'n diu, oli que és el suc d'oliva, sense filtrar, amb tot l'aroma, tot el sabor, tota la potència, astringència i fortor de quan és nou, ensenyant tot el procés de l'oli, no?
S'ha de dir que la Boella ha estat guardonada durant 5 anys amb el Premi Accessit al millor oli verge extra d'Espanya. Quines varietats teniu exactament, Vicenç?
3. Nosaltres treballem molt amb l'arbequina. L'arbequina és l'arbre per excel·lència extra-sona, que es dona una fruita molt dolceta, un oli molt fàcil d'empassar, que no pica a la gola. És un arbre molt generós. També tenim arbussana, varietat típica de l'arbós del Penedès, que estem a molt poca distància, que ens permet collir una mica més tard, perquè és un arbre que tarda molt més a madurar. I després una varietat grega, que es diu Koineki, que és molt, però molt aromàtica. Per tant, en totes les cates descobrireu que, doncs, que té d'avantatges cada varietat, perquè un oli és molt aromàtic i l'altre no, quins són els aromes que ens provenen de l'oli, tot el tema, doncs ensenyem tot això, no?
I m'imagino que després, doncs, aquest oli també l'utilitzeu al vostre restaurant, no? L'establiment de cuina que teniu dins de l'hotel.
Correcte. Nosaltres tenim un hotel, un restaurant obert a diari. En aquest restaurant, doncs, fem fins a ara un menú de l'oli, gastronòmic de l'oli. Ara hem canviat un canvi, hem fet un canvi radical de cuina, fem molt més cuina, quilòmetre 0, 0, 0, i per tant, doncs, busquem des de l'excel·lència del producte de l'ostre pagès i tal, però evidentment sempre, sempre amb el tema oli, sempre amb el... Bueno, l'oli és el principal motiu nostre, no?
Uh-huh. Escolta'm, parla'ns una miqueta de l'establiment, de com és aquest edifici, no?, que alberga, doncs, crec que són 13 suites, no?
Sí, mira, 13 suites que nosaltres hem volgut homenatjar primer els tipus de varietat d'olives.
Molt bé, molt
bé. I després
bé.
De vi. Per tant, doncs, des de l'habitació que en diem Koineki, a l'arbequina, a la suite... totes les suites tenen un nom i, evidentment, doncs, amb el llit 2x2, com avui ens llegeix el confort, totes amb dutxa, amb més de banyera, una bona acollida, un molt bon bany espaiós. Bueno, és, a mi del camp, una habitació per realment agafar un llibre i estar molt tranquil durant moltes hores i poder un relaxar-se i carregar piles, no?
Uh-huh. A més, és una masia del segle XII.
Sí, data del segle XII, que evidentment ha passat totes les vicissituds de totes les guerres i doncs s'ha anat destruint, s'ha anat reconstruint, pertanyia a la cartoixa d'Escaladei, i després per tenir les bodegues magnífiques, molt maques, amb unes voltes doncs, precioses, que hem rehabilitat per fer banquets, per fer representacions, per fer el que faci falta, no? Una finca molt generosa, amb molts metres de verd, amb molt jardí, amb la casa pairal que hem sabut conservar. Vull dir, sí, és un gran espai en el qual, doncs, us esperem.
Uh-huh. I escolta'm, crec que fins i tot teniu una sorpresa pels vostres clients que siguin amants dels trens.
Efectivament.
Què hi poden trobar? Què hi ha?
Doncs hi ha una maqueta molt important amb una cinquantena de trens funcionant al mateix moment, amb un audiovisual, un espectacle audiovisual, doncs, de començar a sortir el sol. És un homenatge a la gent que, no tant avui també, però abans, a través de suor, a través de treballar molt durament, van poder portar el tren a totes les nostres comarques. És un homenatge des de la Boella, tot l'entorn que ens rodeja, amb tots els trens que han circulat per les nostres vies, i un homenatge que fa una fundació a la gent, doncs, que va passar la seva vida treballant per implantar el tren a les nostres contrades, que avui ho trobem molt còmode, però doncs que, bueno, va ser dur.
Pot ser que sigui la segona maqueta més gran d'Espanya?
Si tu ho dius, sí. N'estem molt contents, repeteixo, una cinquantena de trens, és un gran espectacle, veure com es fa de dia, com es fa de nit, com aterra l'avió a l'aeroport de Reus, com circulen tots els trens, hi ha un tren amb una càmera, és impressionant, molt maca, sí.
Vés, Martí, estem contents, feliços de que el grup Blau Mar, doncs, ja tingui funcionant amb rendiment als seus establiments. Us desitgem des d'aquí, des de RAC1, un molt bon estiu i esperem que moltíssima gent de la que ens escolta us visiti aquests dies. Que vagi molt bé.
Igualment, molt agraït a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
A RAC1, viatja bé. Una altra manera de viatjar amb Esther Muñoz. El nostre mar, el blau del cel.
El nostre riu i el vent que ens mou. El nostre mar, la teva platja.
Els nostres pobles i les ciutats.
La nostra gent t'està esperant. Catalunya és casa teva. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Segueix l'estiu d'oportunitats del Corte Inglés ara amb un 15% de descompte en una àmplia selecció d'articles i marques d'electrònica com Samsung, LG, Sony, Xiaomi, Nikon i moltes més. Només fins al 27 de juliol. Aprofita aquest estiu d'oportunitats del Corte Inglés.
Pot ser més eco, més tecnològic o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Gaudeix de la gamma híbrida Suzuki i comença a pagar el 2021. Pensa híbrid. Contueix Suzuki.
Finançament subjecte a estudi i ofert per Santander Consumer EFCSA. Oferta vàlida fins al 31 de desembre de 2020. Finança-ho ara i comença a pagar quotes el 2021. Els interessos s'acumularan al capital viu. Xarxa de concessionaris Suzuki de Catalunya.
I els vells en parlen...
¿No vieron algo que les llamase la atención?
No.
¿Cómo estás?
Contenta de verte. Te sentirás muy bien.
¿Quieres casarte conmigo?
¿Et cases?
Sí.
Sempre desitjant el millor als nostres concursants.
I esta és la gran receta de Rabo Guisau.
Estiu a 8 TV.
Sí.
Què més vols?
Rac. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. RAC1 i l'Agència Catalana de Turisme us estan oferint Viatge Bé, amb Esther Muñoz.
Setmanes que l'anunciem des del primer programa d'aquesta segona temporada del Viatge B, ja us vàrem dir que el recuperàvem com a col·laborador. S'ha fet esperar, però ja el podem saludar, professor Álvaro Sanz, el nostre mestre de fotografia al programa i creador de la comunitat Expedició Polar. Ben tornat.
Hola, bon dia.
Com estàs, Álvaro?
Molt bé.
Quant de temps sense sentir-te? Com va tot?
Doncs molt bé, la veritat és que amb molta calma i molta tranquil·litat aquí a Pontós, a l'Alt Empordà, i prenem les coses amb calma, que no puc fer una altra cosa ara.
Esteu confinats, però s'ha de dir que molt ben confinats enmig de la natura a l'Empordà, eh? Així sí, així el confinament és diferent.
T'he de dir que sí, que nosaltres hem viscut d'una altra forma, sí que hem estat igualment com tothom tancats a casa i seguint les normes, però és veritat que si tens una mica de jardinet i de més es viu diferent, i en un poble es viu molt, molt diferent. Aquí no hi ha botigues al poble, no hi ha turisme. Llavors érem els que érem i la sensació no era de tan estrès que jo veia, no, a les xarxes socials de gent a les grans ciutats.
Ha sigut realment molt, molt dramàtic i ho està sent també. Tu que ets una ànima viatgera, que estàs acostumat a fer grans viatges, a més, com estàs portant això de no poder recórrer món?
Doncs he passat per diferents fases. Suposo que cadascú en el seu món, diguéssim, ha passat també per diferents fases. Per mi realment va ser estrany primer haver de parar i cancel·lar tots els viatges i demés, i de repent també va començar a ser estrany no estar fent maletes mai, tenir l'armari sempre ordenat, veure que hi havia cert ordre, perquè al final jo faig la maleta 4 o 5 vegades al mes, agafo com 50 avions a l'any, trens i viatjo molt, sempre estic marxant i entrant, sempre.
Déu-n'hi-do.
I de repent el fet de tenir les coses en ordre, de poder el meu despatx, el meu equip fotogràfic, que sempre està entrant i sortint, i mai ho tens en ordre, doncs de repent també li he trobat la gràcia a aquest equilibri, no? Obligat, però m'està agradant també.
Potser t'ha anat bé fins i tot, eh?
Jo crec que sí, jo crec que ho necessitava. I a casa també és veritat que al final els nens estan acostumats a que entri i surti, però clar, tenir el papa 4 mesos a casa seguits, jo crec que això per ells és un regal.
Jo crec que les tres criatures estan encantades de la vida de tenir el pare a casa.
Sí, la veritat és que sí.
Abans del confinament, on vas estar? On et va enganxar? Quins projectes tenies entre mans?
Mira, jo al gener vaig estar a l'Himàlaia amb una expedició amb l'alpinista Marc Chicón i vaig anar amb ell i amb un grup d'una associació que es diu AMIAP, que són d'Albacete, uh-huh. amb tres nois amb discapacitat intel·lectual i que volien arribar al camp base de l'Everest, vaig anar a documentar amb ells. Un projecte increïble, dels més bonics que he fet mai. I vam estar allà doncs, tres setmanes, vam estar rodant aquest documental, vivint aquesta aventura, i ara estem muntant el documental, que també m'ha anat bé tot aquest parón per treballar el documental amb la calma que un documental necessita.
Clar.
I el que el moment de confinament em va pillar a Califòrnia. Nosaltres estem tornant d'una expedició fotogràfica des que faig amb Expedició Polar, amb els meus viatges fotogràfics, i ens va pillar allà. De fet, estàvem avançant amb el viatge i anàvem veient les notícies i fèiem mig broma i ho dèiem, no podem tornar a casa. I alguns alumnes meus es van quedar 4 o 5 dies més a l'acabar el viatge, que va ser el 9 de març, vam acabar aquest viatge, alguns tenien avions el 14, 15, 16, alguns van perdre avions i van tenir problemes realment per tornar a casa.
Déu-n'hi-do.
Allà ens va pillar nosaltres, sí.
Uh-huh. Escolta'm, el documental que comentaves, Himàlaia, quan està previst que vegi la llum?
Doncs mira, al principi volíem haver-lo fet pel maig-juny. Ara ens hem plantejat setembre-octubre, el documental es diu La cumbre és el camino, i la cosa és que el volem estrenar a Albacete, que són ja aquesta associació on formen part més de 1.200 persones, i necessitem com el calor humà. No volem fer una estrena online, ni que ho passin per la tele, saps? Llavors, no volem fer-ho fins que no puguem fer una estrena en un auditori amb 1.000 persones i poder-nos tocar, abraçar o com a mínim mirar els ulls i agrair una mica tot el que s'ha fet, no? Amb els monitors que han vingut amb nosaltres a l'Himàlaia, amb tota la gent que s'ha volcat. No, jo, és un projecte que no vull fer una estrena, diguéssim, online. I estem una mica pendents de com avança tot, però, bueno, ens agradaria molt a la tardor, però veient com està el tema dels cinemes, teatres i,
doncs sí.
I això ho veig complicat.
I mentre no arribi aquesta normalitat i no es pugui estrenar, si algú té curiositat per tenir un avançament, el podem veure alguna cosa a les xarxes?
A les xarxes ja el tràiler que vaig muntar, estant allà mateix a Nepal, quan jo vaig tornar a Katmandú, hi havia molts els informatius de 4 nacionals i de més, estan molt interessats en el tema. Llavors vaig estar 3 dies tancats a l'hotel muntant un tràiler perquè volia que el primer material que es veiés ja a la llum, diguéssim, tingués aquesta qualitat, no? Llavors el que ja ha muntat és aquest tràiler, si algú posa tràiler, La cumbre és el camino, jo crec que el trobarà, està a Vimeo, a la plataforma Vimeo, i és un petit tràiler de 2 minuts que t'explica una mica, doncs, ja hi pots veure imatges, hi pots veure una mica els nois amb els que vam anar i es veu l'esperit d'aquest projecte.
Perfecte, doncs ara que ja sabem doncs, com esteu a casa, en què has ocupat el temps aquests mesos, com et va agafar tota aquesta debacle, volia comentar amb els oients que la temporada passada tu ens feies una secció de fotografia de viatges, aquest estiu, que com que no anirem massa lluny, com creus tu que podem avançar en tot el que vàrem aprendre? Per no perdre tot allò que ens vas explicar, no? De quina manera posem en pràctica doncs, tot allò que ens vas ensenyar?
Jo crec que realment la única diferència que hi ha amb viatjar, diguéssim, a prop de casa o fer un viatge fotogràfic és realment el material que portem. Per mi és l'únic que canvia. Tot l'esperit que tenim com a fotògrafs, aficionats a la fotografia o professionals de la fotografia no hauria de variar si anem al port de la selva o anem a Califòrnia, no? A Big Sur, realment l'esperit no hauria de canviar. Està clar que la imatge final canviarà, però jo crec que tot el que us vaig explicar i de teoria de la llum, de referents, tot allò, ho podem portar a terme igualment si vivim al Pirineu, si vivim a Igualada, si vivim al Delta de l'Ebre o vivim on vivim.
Que sàpiguen els oients que si van al portal de RAC1 i busquen els nostres podcasts a la secció fotografia de viatges poden agafar tot el curs des del primer dia, o sigui que em sembla que són com 6 o 7 podcasts que si els agafen un per un són durant 10 minuts, escolta'm, aquests dies que estarem per casa, potser algú no sap què fer, en què ocupa el seu temps, per què no, doncs, fer aquest curs en radiofònic de fotografia.
És una de les coses que t'anava a dir, Esther, que jo crec que també és un bon moment per aprendre fotografia, per millorar coses de la fotografia, per fer algun curs online, doncs, com deies tu ara mateix, escoltar el podcast de tot el que es va fer l'any passat i millorant coses i plantejar-se també projectes, reptes i, com et dic, sobretot a prop de casa. Jo crec que és una cosa que també quan no hi havia confinament sempre ho defensava amb els meus alumnes. El que més hem de conèixer és el nostre entorn, no? Les llums i les ombres de la nostra pròpia casa, del nostre jardí, del nostre terrat, del bosc que tenim al costat de casa. Tot allò jo crec que ho hem de conèixer perquè bueno, així ho feien, no? els pintors impressionistes i demés, no? Sortien al seu entorn i és el que més coneixien, i a partir d'allà, quan viatges, tot aquest exercici que has fet d'investigar com dona la llum als diferents llocs, als diferents moments del dia, és molt més fàcil de portar-ho a pràctica, no?
El curs ja el vàrem fer la temporada passada i aquesta el que ens hem plantejat és que ens recomanis racons de foto que tinguem aquí a Catalunya per començar, ara que les coses estan com estan i no podem anar gaire lluny. I t'he de dir, Álvaro, que fa un parell de setmanes vam anar fins al teu poble natal, vam anar fins a l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, que quina meravella de lloc, quina sort i que afortunat ets d'haver nascut aquí, eh?
Doncs sí, jo crec que sí, que realment és que vam néixer a l'Hospitalet de l'Infant als 70 de 80 vam tenir molta sort. Sempre hi ha aquesta lectura de la nuclear, no? I molta gent quan li van de llocs diu, però jo no soc la nuclear. I bueno, jo he vist d'una altra forma, perquè el meu pare hi treballava, jo vivia a la colònia de treballadors de la nuclear, sí. I per mi no era algú, diguéssim, que no, estava allà i vaig néixer amb allò, no? A mi el que em va influir molt va ser tota la natura, no? I sí que me n'adono que el poble, la calma que hi havia allà, la sensació de gran família, de que tots formaven part d'una comunitat, és algo que porto sempre, no? I aquells ideals i tot allò que vaig viure jo quan jo era petit, als anys 80, és el per això, en part, quan vaig arribar aquí a Pontós, que és un poblet de 130, 150, 160 habitants, de repente veure un altre cop els nens pel carrer amb bici, amb 5 anys, que van sols d'una casa a l'altra i tal, jo és una cosa que creia que s'havia perdut, que jo buscava, perquè allà ho teníem a l'Hospitalet, ara ja no estic a l'Hospitalet d'aquella forma, i de repente és com que ho he retrobat, no? I estic donant-li als meus fills, bueno, aquí a l'Alt Empordà, el que jo vaig viure, diguéssim, a l'Hospitalet d'alguna forma.
Creus que pot haver marcat el fet d'haver nascut allà per dedicar-te després a la fotografia?
Mira, no crec que l'Hospitalet en si mateix m'hagi fet no ser fotògraf, però sí que la meva mirada i la meva forma de veure la natura sí que m'ho ha marcat. Jo crec que és molt important que reivindiquem d'allà on som, no? I és cert que és molt més exòtic i molt més bonic un bosc de Finlàndia, segurament, o una aurora boreal, o molt d'aquests fenòmens no meteorològics i aquests boscos, però jo vaig viure rodejat de farigola, de romaní, de pins, de garrofers, d'oliveres, no? Tot com molt humil, i és algo que realment m'encanta, i quan estic, ara mateix estic parlant tu des d'un bosc a l'Empordà, però també rodejat de pins i demés, i realment és casa per mi, no? És el meu espai. I tots aquests colors, els colors de les pedres dels marges que hi havia a Masriudoms, que està al costat de l'Hospitalet i demés, són les paletes de colors que jo encara busco. Jo no busco els turquesos, no són els colors amb els que em sento identificat, no? Tots els socres i els marrons de les pedres, ja et dic, de les pròpies cases de Masriudoms, que és un poblet que m'estimo molt del meu municipi, sí. És la meva paleta de colors, i me n'adono que és el que busco sempre, no? I jo crec que sí que m'ha marcat com a fotògraf. On m'ha marcat moltíssim, Esther, és com a... Ja sé que parlem de fotografia, però com a realitzador també. La meva diguéssim, d'audiovisual, allà a l'Hospitalet, quan jo tenia 15 anys, jo anava sempre amb la càmera de vídeo, i jo vaig començar a fer abans vídeo que fotos. I vaig tenir la sort que a Ràdio Hospitalet van muntar també la televisió. I llavors el Ricard i l'Estrella i el Broto, tota aquella gent que era més gran que jo, perquè tenia 15 anys, em van agafar, van veure que jo era un nervi i em van fer col·laborador de la tele, i allà vaig créixer. Jo vaig descobrir amb 15 anys la sala de muntatge en analògic, i a mi m'enviaven de reporter amb la bici a cobrir coses.
Imagina't,
a fer coses.
Amb la bici.
Jo anava amb la bici, amb una càmera supergran, que era més gran que jo, a tot arreu, i allò sí que em va marcar moltíssim. Tot aquell esperit i de coses superhumils. Al final va ser la inauguració d'una exposició de pintures a l'oli de la gent gran del poble. Però tot allò em va fer créixer a nivell audiovisual, formant, quant a la imatge...
M'ho crec.
Molt.
Escolta'm, Álvaro, recorrent l'Hospitalet vàrem descobrir la cova del Llop Marí, que ens va semblar increïble. Tu has fet moltes fotos allà?
He fet moltes fotos i he estat molt. Ara és veritat que està una mica explotat, s'ha anat com a conèixer i té aquest punt exòtic, veritat, que busquem a altres llocs, si has vist imatges, no? Jo recordo, des de ben petit hem tingut barco a casa i abans, clar, no hi havia aquesta història de... No hi havia tants caiacs, ni paddle surf, ni tot això, no? Llavors, només es podia accedir o navegant, no?, en barco, o si sabia realment el camí, caminant i demés, però no hi havia quasi ningú. I nosaltres amb el barco a casa hi anàvem molt, navegant, tenim un veler de 8 metres, i llavors una de les excursions quan sortíem a navegar era, vinga, anem fins a la cova. I llavors el meu pare ens deixava anar allà amb una taula de windsurf d'aquestes antigues de 3 metres,
sí.
Ens deixava anar i anàvem remant amb les mans, perquè no hi havia, com ara ja et dic, els paddle surfs amb els rems i tal. Anàvem remant i amb els meus germans entràvem a la cova i el meu pare, com anava a vela, es venia a buscar al cap de mitja hora, no? I estàvem allà, en aquella cova, és un lloc increïble, no? Després, amb el temps, he vist que realment ara estan amb molta gent, de fet, volien fins i tot controlar-ho. I una de les fotos que més amor li tinc de quan soc petit, no la vaig fer jo, la va fer el meu pare, des del barco, és jo anant cap a aquesta cova amb la taula de windsurf aquesta que et dic, i és una foto que quan la veig em recorda a Álvaro. Allò és Álvaro 100%, no? Mm. Sempre actiu, estic amb una taula de windsurf allà remant, anant cap a aquesta natura, i em sento molt, molt Álvaro 100% en on va créixer i en el torn en què vaig créixer.
T'identifiques. Escolta'm, tenim molt poquet temps, però quins altres racons del teu poble, de l'Hospitalet de l'Infant, recomanaries als oients per fer bones instantànies?
Jo crec que per ser honest, l'Hospitalet en si mateix, el poble, per mi, és un poble que m'ha agradat massa. Jo crec que va créixer molt ràpid, 60 anys, 70, i el poble en si mateix, la gent que arriba em diu, ostres, això és el teu poble, és el que tant parles, dic, espera't, això és el poble, ara anem a allunyar-nos una mica del poble, no? Jo crec que la platja del Torn, que és molt coneguda, tota aquesta platja nudista, que és un referent, jo crec, a Europa... Jo des de sempre la he recorregut amb la bici, amb els meus amics, i abans de que hi hagués el càmping, ara hi ha un càmping, però bueno, també et pots endinsar, i hi ha tots uns pinars allà que són increïbles, i a mi tota aquella part, a l'hora de la sortida del sol, ja sabeu que jo ja la temporada passada us deia, al matí, veure sortir el sol des de tot el que és la platja del Torn, o des del propi illot de la platja del Torn, hi ha un illot, si la treu per l'Hospitalet, potser, no? hi ha aquest hospital medieval del segle XIV, i hi havia una roca al mig del mar que pots accedir, i hi havia una torre des de la qual feien senyals i venien els pirates. Allà és un lloc increïble, té un magnetisme i una màgia increïble per anar a fer fotos. Jo crec que aquest seria un bon lloc. I després, per pobles petits, com ja et dic, Mardoms, la Zemboquera, la Bàsia de Castelló, són llocs que són màgics per anar a la tarda quan no fa tanta calor, no? Perquè ara el problema que tenim amb l'estiu per fer fotos és que jo crec que tenim molt poc marge, no? Tenim des de les 6, 7, 8, 9, pues que depèn d'on, a les 11 del matí ja fa molta calor, no? I hem d'esperar un altre cop fins les 6, 7 de la tarda.
I ja per últim, per veure sortir el sol, que és una cosa que ens encanta fer a la majoria a l'estiu, on creus que ens hauríem de situar per estar estratègicament bé?
En el cas d'Hospitalet jo crec que hem de mirar al mar, no? Hi ha llocs que diria cap a la muntanya, cap a l'infinit, jo crec que en l'Hospitalet hem de buscar el mar. I jo et diria... La Portella de l'Arturo, que és la muntanya en la que jo anava sempre amb els meus amics amb la bici, també de petit, allà és un lloc on tens unes vistes increïbles que si fa bon dia pots veure fins al cap de Salou i pots veure perfectament el delta de l'Ebre. I tens unes vistes de tot, de la platja del Torn a baix, increïble. Allò és un lloc en el que aniria, pujaria allà dalt per veure sortir el sol... Segur.
Álvaro, que bé tornar-te a tenir el viatge bé. Ves pensant més racons de fotos perquè el mes vinent te'n demanarem més. Et sembla?
I tant.
Doncs gràcies per aquest retrobament. Estem molt contents que estigueu molt bé a casa. A gaudir de l'estiu, de la família i de l'Empordà amb tranquil·litat. Fins d'aquí unes setmanes. Cuideu-vos.
Us convida a viatjar amb Esther Muñoz i Viatge Bé.
La primera escapada de la temporada d'estiu 2020 a RAC1 ha tingut una mica de tot. Molta natura als Pirineus, grans valls on fer senderisme. També hem aprofitat per tastar el millor oli del Camp de Tarragona a l'hotel Boutique La Boella. I ja sabem que l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors és un dels racons preferits de Catalunya del professor de fotografia Álvaro Sanz per fer bones instantànies. Esperem que hagueu disfrutat de les excursions. Salutacions meves i de l'Ernest Ferrer a la part tècnica, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i recordeu que us esperem a RAC1 el proper cap de setmana, el proper dissabte. Que vagi molt bé.
RAC1 i l'Agència Catalana de Turisme us han ofert Viatge bé amb Esther Muñoz.